Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. I bona hora, bona gent. Avui us saludem amb The Community of Hope, la comunitat de l'esperança, de PJ Harvey, proposada per Mònica Batán, una de les persones que han contribuït a elaborar les càpsules i el suggeriment de músiques feministes sobre les que basarem el programa d'avui. És la discriminació envers la meitat de la humanitat la mare de totes les discriminacions? N'és una que se suma a les d'ètnia i classe social reforçant-se mútuament? Cal posar l'èmfasi més en la lluita per la igualtat o en la reivindicació de la diversitat i la diferència? Com veieu, moltes qüestions plantejades i que van portar a que el debat de l'any passat, el 15 de Xarxa Ebre, per cert, el més seguit per internet amb més de 600 audicions a l'iVox, l'anomenessin feminismes en la S entre parèntesi, per indicar alhora la pluralitat del moviment i la unitat de les seues reivindicacions fonamentals. Avui abordarem el tema en un format diferent, emprant, com us hem dit, algunes de les càpsules que han preparat des de l'Assemblea Feminista de les Terres de l'Ebre amb els comentaris de dos de les seues col·laboradores que avui ens acompanyen a l'estudi. I comptem ja amb la vostra participació, la dels que ens escolteu en directe per internet o per alguna de les tres emissores que ens retransmeten en diumenge a les 12 del matí. Ho podeu fer a través del chat que trobareu a xarxaebre.net a sota del reproductor del programa. Si poseu el nom al final del vostre missatge, podem esmentar-lo a l'hora de comentar la vostra intervenció i, si no, doncs, ho comentarem com anònim. Engrequeu-vos. No és possible fer xarxa sense tirar fils entre els nusos. D'això parlàvem al debat 10 en una de les nostres convidades d'avui, Cinta Sarroca, representant el nostre territori de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Bon dia, Cinta, i gràcies per haver vingut de nou.
Bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me.
L'altra convidada és ben jove i ens alegra molt que estigui present. Es diu Mar Vives, ve des de l'aldea, no, Mar?
Sí, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies per venir. Presentades ja les convidades, que seran les nostres comentaristes d'avui, començarem en la primera de les quatre càpsules que us posarem. Es diu Amor Romàntic, la preparada Marta Sanz de la Isada Lila, grup que juntament amb Carme Abril va estar representat l'any passat per Aina Esteller i Emma Sancho al programa que us comentava sobre feminismes. Per cert, que Carme Abril és una de les 101 veus de dones que es poden llegir avui al dossier que ha preparat VilaWeb pel 8M i que es diu Els desafiaments del feminisme. I parlem de desafiaments, escoltem el que Marta Sánchez diu sobre l'amor romàntic.
L'amor veritable, tot ho pot. No puc viure sense tu. Els cels són una mostra d'amor. Qui t'estima et farà patir. Ets l'amor de la meua vida. No et pots enamorar de dues persones a la vegada. Soc teu. Ets meua. Tots aquests mites estan molt posats a les ments de les dones, ja que des de petites la majoria de llibres, pel·lícules o mitjans de comunicació ens fan creure el mite que hem d'esperar i ser pacients, perquè hi haurà un home al món que vindrà a buscar-nos i a salvar-nos per protegir-nos i completar-nos, com si nosaltres, per nosaltres mateixes, no fóssim ja prou completes. L'amor romàntic és un dels pilars més potents que té el patriarcat per sotmetre a les dones, ja que en resposta de l'amor, moltes d'elles se sotmeten a abusos i violències de tot tipus. El model d'amor que se'ns imposa des de molt petites ens empeny a justificar comportaments que en algun altre context no ho faríem. I les majors perjudicades són les dones, ja que, per exemple, la principal causa de mort entre les dones d'entre 15 i 44 anys és a mans de la seva parella. Malgrat els canvis socials, l'amor romàntic segueix estar present al cinema, a la música, a la literatura i a la publicitat. La motxilla cultural i la pressió del capitalisme són factors que ens condicionen i que condicionen el fet de tenir parella. L'ideal de mitja taronja se segueix perseguint de manera inconscient. Quan les dones considerem que poden haver-hi altres prioritats en una relació de parella, hem de triar. Hem de triar, per exemple, entre família o tenir una carrera professional potent. I aquest és un debat que no se'ls planteja als homes. També, les dones que trien ser solteres i tenir parella estable i no tenir parella estable, o tenir parella estable i no tenir fills, o caure en una relació no normativa, se'ls jutja durament. Aquest amor total e incondicional que crea addicció i ruptures traumàtiques. Moltes persones, quan cauen en una relació d'amor romàntic, deixen de veure els seus amics i s'absorbeixen. La clau del pensament monògam és la jerarquia de parella i com la parella se situa a dalt de tot de la nostra piràmide afectiva, fent que considerem l'amor dels nostres amics, familiars, companys i fins i tot el dels nostres fills menys importants a les nostres vides que la de la parella. La nostra xarxa afectiva, que existeix, s'ha de qualificar i posar en valor, i cultivar-la, i viure-la, per a trencar els mites d'aquest sistema d'amor romàntic que s'imposa per la cultura patriarcal. El canvi revolucionari de les relacions afectives està liderada per la lluita feminista radical, que considera que per aconseguir una veritable igualtat el sistema ha de canviar, i només així aconseguirem relacions més lliures, més sanes i que ens faran més feliços. Jo sóc la Marta Sanz, de l'Aixada Lila, i la cançó que us proposo és Baby, I'm Gonna Leave You, de Joan Baez.
Queda clar el parany que pot representar el romanticisme. Per lo que dia Marta al final, la seva recomanació musical, aclarim que no podem posar tots els suggeriments de cançó que surten a les càpsules per una qüestió de temps, i volem donar preferència als comentaris de les nostres convidades que estan aquí a l'estudi. Per ahir han quedat per a qui vulgui escoltar-les i nosaltres les anirem posant en programes posteriors. Bé, què voldríeu comentar i ampliar sobre això?
Bé, doncs, bueno, a mi m'agradaria dir que la meva companya, Marta, ho ha explicat molt bé, i realment jo m'he trobat en moltes situacions en què moltes dones joves, sobretot, pensen que l'amor romàntic és l'objectiu de l'amor i que el que volen a la vida, el seu objectiu, és arribar a aquest tipus d'amor. Però realment el que no se veu és que és un amor molt tòxic, perquè, com ha comentat la meva companya, és un amor que te lliga, no? La típica frase de jo sóc teu i tu ets meua, que la trobem per molts de llocs, a les cançons, a la tele, i és sobretot un problema d'educació, des de que som ben menudes, que mos van ficant al cap, per exemple, les princeses Disney, tot este mite d'este amor que és tan, està tan lligat, i llavors, claro, és un problema perquè en això anem creixent i mos se va quedant al nostre interior i mos pensem que és l'amor que hem de buscar. I a part, mos costa molt veure un amor diferent, no? Potser ara ja sí que es veu més, parelles homosexuals, lo poliamor, però claro, mos pensem que és l'amor d'home-dona, fills-filles i ja està, i no és això, no? També el que reivindiquem és que es mostre la diversitat i que l'objectiu de l'amor no és estar lligat a una persona ni és este amor romàntic que és tan dolent.
Cinta, vols afegir alguna cosa?
Jo, el que ha dit Marc, que aquest amor moltes vegades pot ser tòxic, perquè a la dona ja se converteix com un objectiu, aconseguir aquesta persona que te alliberarà, i és tot el contrari. Aquesta persona el que fa és que encara t'oprimeix més i t'anula. T'anula com a persona i com a dona.
Molt bé, doncs seguint en aquests paranys i pressions culturals de tota mena, posarem ara la càpsula que has preparat tu, Mar,
sí,
sobre la pressió estètica.
La pressió estètica cap a les dones està completament lligada als cànons de bellesa. Unes normes implantades per la societat patriarcal que ens obliga a ser, vestir o aparentar tot allò que aquesta societat vol. Ui, estàs molt prima, eh? Hauries d'engreixar una mica més. Ui, estàs massa grossa. Has pensat en aprimar-te? Si tinguessis més curves, menys pits i més cadera, series perfecta. Ets més blanca que la llet. Ai, massa morena. Arregla't, posa't tacons, un bonic vestit i passa't hores davant l'espill maquillant-te i pentinant-te. On vas així? Pareixes un rascaigant amb tant de maquillatge. T'has arreglat massa? Què vols, que et violen, veritat? Amb aquests cabells tan curts i vestint tan masculina, mai agradaràs a cap home. Ja et comencen a sortir canes. A veure si et tintes el cabell, que fa molt lleig. Però què fas que no et depiles? Vols que et confonguin en un home? De veritat, que brut que ets. Te compraré la nova crema femenina antiarrugues, perquè ja se't comencen a notar molt. Tens moltíssima cel·lulitis i moltes estries. Com has d'agradar algú amb aquest cos? Moltes dones hem hagut de sentir aquests comentaris, tant de gent propera com de gent que no coneixem. El que aquestes persones no saben és que tot això ens sotmet a una pressió bestial que ens pot arribar a crear malalties, tant psicològiques com físiques, com podria ser odi cap al nostre cos, por, anorèxia, bulímia, trastorns mentals o fins i tot obsessions que podrien arribar al suïcidi. Aquest també és un clar exemple de violència masclista. Per això, hem de seguir lluitant dia sí i dia també per acabar amb qualsevol tipus de discriminació que ens pugui oprimir o infravalorar. Jo sóc Mar Vives de l'Aldea i la següent cançó serà Cops de puny de Pupiles.
Bé, abans de la cançó, que la posarem després, tu, Marc, que és la que has preparat aquesta càpsula tan vibrant, voldries dir-nos alguna cosa de més sobre aquest tema i les seues implicacions?
És el que he comentat abans, no? Que és també el tema de l'educació, i vaig voler fer-ho que es notés que són moltes contradiccions, perquè que si estem molt primes, molt gràcies, al final el nostre cos és nostre i de ningú més, i nosaltres, si no demanem l'opinió del nostre cos, ningú és ningú per haver-nos de dir el que hem de fer o el que hem de deixar de fer, i simplement és això, no? Que també són actituds que se mos acaben quedant dins i que poden provocar molts de problemes greus.
Jo dic que aquests problemes que ens provoquen és durant tota la vida. Sí. A vegades caem en la tentació de dir no, això passa a les joves. No passa a les joves. Hi ha dones que tenen problemes als 15 anys, als 40 anys, i ja quan se fan grans, als 60 anys, que no accepten aquesta bellesa que tan bonica és d'acceptar, i una fase que tenim que passar tots, simplement per això, per aquests cànons i per aquest maltractament, sí, que diu la Mar.
Molt bé, doncs ara escoltarem la teua proposta musical, la de Cops de puny, del grup Les Pupiles.
Tira la mirada espantada caminant, té por a la nit, carrers mal il·luminats, escolta xiular dèbil, cada cop més prop, apreta el pas de pressa com si anares a galop. Des d'un cotxe al semàfor la conviden a pujar, són dos homes somrient-li, dient-li obscenitat, si ella baixa el cap, a casa vull arribar, respondria el que pense, però la nit em fa fredat. Al dia següent continua el seu malson, des d'un bar la criden, mamita que bombón, eres un bellezón, vas sempre sola, quieres tomar algo conmigo a deshora, rebufa i s'angoixa, torna a baixar el cap, apreta fort el puny, tan fort que es fa una rap. Anava a treballar, no ha pogut evitar canviar-se de vorera i enfadar-se per creuar.
Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que et calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que et calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny.
Silenci, no vull cap opinió. Si em maquilles perquè vull, no per les vostres ovacions. La meua vestimenta no justifica l'agressió. Si crides quan jo passe és violència i opressió. El meu cos, la meua pàtria, i la defensaré. Qualsevol intrusió la respondrà amb ungles i dents. Cansada de mirar cap altre lloc, estic tan enrabiada que no puc fer-ho i sort. Cap a casa, no vull ser valenta, vull ser lliure. Vull escriure que tinc motius per viure, i a l'assetjador el farem fora, ja està bé. No tindreu cap poder sobre mi mai més. Ni avui ni ahir ni mai, en plan et faré front. Ni avui ni ahir ni mai he fet fora la por. Sóc jo la que em dóna dignitat. Jo sóc la que m'estime de veritat.
Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que et calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que et calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny.
Que em criden, farta d'aguantar. El carrer és meu i reclama el meu espai. Vull caminar tranquil·la i segura pel veïnat. El meu cos no és públic, jo sóc l'ama i és privat.
Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia. Cops de puny, que et calme la ràbia. Cops de puny, cops de puny. Cops de puny, fugir de la gàbia. Cops de puny, per vèncer la infàmia.
vols ir de la gàbia,
vols de punt,
mereix vèncer la infàmia,
vols de punt,
que es calme la ràbia,
vols de punt,
vols de punt,
vols de punt,
vols ir de la gàbia,
vols de punt,
mereix vèncer la infàmia,
vols de punt,
que es calme la ràbia,
vols de punt,
vols de punt,
vols de punt,
vols de punt.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Ajut de les dues primeres càpsules hem parlat del trasfons cultural que sustenta la discriminació envers les dones. Ara ens ha semblat que havíem d'entrar les conseqüències econòmiques i laborals de tot això. Ho farem gràcies a Susana Chertot del Sindicat d'Ensenyament USTEC.
Soc la Susana Chertot, representant a Terres de l'Ebre del Sindicat d'Educació USTEC Estesiac. Perquè encara mos queden motius. Les feministes de l'Ebre continuem alçades i en lluita. Avui dia estem veient com la nostra opressió laboral ha augmentat. Les dones representem el 39% de la força del treball i som el 54% de les persones que han perdut la feina. Al conjunt de l'Estat, l'esquerda de gènere ha arribat al màxim dels últims 13 anys i segons les xifres oficials, l'atur ens afecta actualment amb un 18,4%. La realitat laboral és encara més desbordant quan afegim tots els treballs que formen part de l'economia submergida, tenint en compte que els col·lectius exclosos i vulnerats són majoritàriament feminitzats i racialitzats. L'administració pública, que hauria de ser qui marca l'exemple en els drets laborals de les seues treballadores, lluny d'això, només ha fet que retallar aquests drets en els darrers 11 anys. L'alta temporalitat, l'omissió dels permisos per a la conciliació familiar, les retallades dels serveis públics en general i les mesures insuficients que han aplicat sense cap perspectiva de gènere i que no han tingut en compte les necessitats de les dones. Les cures i les tasques domèstiques segueixen sense ser reconegudes i continuen recaent principalment sobre nosaltres. No ens podem quedar indiferents davant la situació actual que estem vivint, agreujada per la crisi sanitària, econòmica i social que ens afecta, encara més com a dones. Estem fartes de callar i que mos traguen els drets i els sous a canvi de més explotació. Per això, el 8M anem a la vaga i us animem a participar en les diferents accions i mobilitzacions d'arreu del territori. Si la dona s'atura, el món s'atura.
Suposo que sobre això hi ha molt a parlar. Per exemple, l'escletxa salarial. Tu, Cinta, que representes a la intersindical convocant de la vaga de demà, en la que després entrarem més a fons, suposo que ens podràs dir molt sobre aquest tema laboral.
Bueno, pues que, com ha dit Susana, que la mitjana d'esta escletxa és del 24%. O sigui, les dones cobrem el 24% menys que els homes.
A igual feina.
A igual feina. Això què vol dir? Pues això vol dir que les dones han de treballar 59 dies més a l'any perquè el seu sou s'equipare al dels homes. Si ho pensem així, són xifres molt brutes, no?
Dos mesos més.
Dos mesos més fent la mateixa feina, no? I, bueno, hem vist que les professions que tenen més escletxa salarial pues són les de salaris més baixos i l'hostaleria, sobretot la restauració i l'hostaleria són les que hi ha més diferència, més bretxa salarial. Quan me refereixo a salaris més baixos m'estic referint a les treballadores de la llar, que la majoria no són no estan legalitzades, que són feines que les solen ocupar gent migrada, normalment són internes. Aquestes internes han patit un calvari esta pandèmia, han estat com si s'han estat a una presó.
Disculpa, perdona, Cinta, és que precisament hi ha una pregunta, ja que sí, estàs parlant d'això, hi ha una pregunta al xat, sí, que te la llegeixo literalment, o la llegeixes, Juan Carlos?
D'acord. Sí, mira, la pregunta és, bé, de fet tenim dos, perquè n'acaba d'arribar un altre. Si us sembla, passarem les dos. Podeu valorar com us ha afectat la pandèmia o com ha afectat en general, i s'hagués pogut fer d'una altra manera pel que fa referència al que ens ocupa avui?
Pues la pandèmia i tant que ens ha... La pandèmia en tant que ens ha afectat a totes les dones, no solament a les treballadores de la llar, però a elles poder més, sobretot a les internes, perquè primer i principal no tenen una regulació com té una persona que surt fora al carrer, que va a una fàbrica, que té companyes. Són treballadores que estan soles. Llavors, l'excusa de no sortigues de casa perquè portaràs el Covid ha fet que aquestes treballadores ni lliuren, se queden tota la pandèmia a casa fent les tasques de la casa, no? I el sou molt més minoritzat i sense lliurar tant. O sigui que si abans treballaven 14 hores, ara han treballat les 24 hores. Mm-hmm. I bueno, i a les dones ens ha afectat més esta pandèmia perquè som les que hem sofrit més l'atur. El 54% de persones que han perdut la feina, el 54% són dones, o sigui que ens ha afectat més l'atur que els homes. Uh-huh. Ja no parléssim de les sanitàries, de les dones sanitàries. Uh-huh. Que pues, han vist molt més incrementat la seva feina, molt més retallats els seus permisos, i damunt l'estar en contacte amb el coronavirus, pues, por de portar-lo a casa i tindré que prendre moltes més mesures.
La pregunta tenia una segona part. S'hagués pogut fer d'una altra manera? Què s'hauria d'haver fet per evitar això? És complicat, però bueno,
sí, està. Ha sigut una situació nova que, clar, han sortit com han pogut, però penso que s'hagués pogut gestionar molt més millor, sobretot pensant en aquesta gent que estan tan sols treballant, i pensant també en la dona, que no s'ha pensat en res, absolutament, en la dona.
Uh-huh. I bueno, hi ha una segona pregunta, si ara millor...
Sí, hi ha una segona pregunta, que és que què penseu, és una cosa que conec personalment, això del futbol, què penseu que les dones estiguin infravalorades en el món del futbol, per exemple? Mar, que és bueno, bastant...
Sí, trobo que es veu molt clarament, no? Per exemple, quan a les telenotícies d'esport surt molt més, ja no només el futbol, sinó l'esport masculí, i a les dones, a part de que el salari ni punt de comparació en el que cobra un home futbolista que una dona futbolista, i a part que la poca visibilitat que se'ls dona a, però és que a totes les dones esportistes, no? Se poden fer enquestes i se poden fer moltes coses que reflecteixen molt bé que la societat mos mostra als homes esportistes, però no les dones, no? Llavors, claro, és una injustícia molt gran, perquè està el típic estereotip de que les dones no saben fer esport, no saben jugar a futbol, però si realment s'ensenyés i se mostrés tot el que han arribat a fer les dones i el bones que són, trobo que aquest prejudici s'acabaria trencant, però a mi me semblava molt, molt malament, poca visibilitat, molt poca.
Molt bé, pues, ara precisament jo volia preguntar-te a tu, Marc, però d'alguna sí, manera ja has contestat en el cas del futbol, però una mica en general, tu com a dona jove, com veus el tema de les oportunitats de feina de nois i noies?
Sí, jo bueno, ara estic estudiant, no, i el que ha estat parlant la meva companya Cinta, que jo realment està temor, crec que tenim els joves, però sobretot les dones joves, a arribar al món laboral, perquè sabem els abusos que hi ha de feina, hi ha tant d'excessiu treball com abusos al nostre cos i a la nostra persona. Llavors, és algo que a mi personalment me tira cap atràs, no? És esta temor a arribar i o que me despedisquen si algun dia vull arribar a ser mare, que me diguen, pues no te contractem, perquè has de ser mare. Una cosa que els homes no se'ls ho diu, no? Si no se'ls pregunta en una entrevista de treball si volen ser pares. Llavors, a mi me provoca una mica de temor, sí, que he d'entrar en este món i pues...
Molt bé, pues ara si voleu... Sí, sí, però esta va més lligada en la següent part.
És que si se'l volen...
Sí, 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 és que també me surten. Ara, si voleu, quasi entrem de ple al tema de la vaga, perquè precisament la pregunta que estava comentant el nostre company va de la vaga, però primer escoltarem la càpsula que has preparat tu, Cinta, sobre les reivindicacions que hi ha en aquesta vaga i després entrem a comentar-lo.
Soc Cinta Sarroca, delegada sindical de la IAC a Terres de l'Ebre, que és el sindicat convocant de la vaga feminista. Les dones tenim motius per fer vaga. S'ha d'eliminar la bretxa de les pensions, i més ara que estan en procés de privatització. Les dones tenim menys accés al món laboral i pitjor condicions laborals, que fan que acabem en unes pensions molt minoritzades. S'ha d'establir immediatament la jornada laboral completa de 35 hores i amb una regulació progressiva cap a les 30 hores. S'ha de reconèixer i millorar les condicions laborals de les dones treballadores, acabant la desigualtat laboral, la bretxa salarial i el sostre de vidre. S'han de requalificar les categories laborals, els llocs de treball feminitzats i els seus complements vinculants. S'ha de revisar la legislació, incorporar les noves malalties professionals, incorporant perspectiva de gènere, o sigui, la sintomatologia femenina, i adequar la informació d'aquestes malalties. S'ha d'extingir la externalització, tant dels serveis públics com dels privats. S'ha d'exigir la implementació d'una llei d'igualtat retributiva real per combatre la desigualtat de les pensions. S'ha d'educar en la diversitat, en la igualtat real d'oportunitats i en la prevenció de la violència de gènere. S'ha d'exigir el compliment efectiu del dret de les dones a erradicar la violència masclista amb unes mesures més energètiques per eliminar la violència contra les dones i que sigui considerat un tema prioritari a resoldre. S'ha d'exigir partides pressupostàries suficients en els diversos pressupostos destinats als programes d'igualtat i contra la violència masclista. S'ha d'exigir la elaboració i aplicació de plans d'igualtat per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes, que les empreses estan obligades a respectar. La igualtat d'oportunitats i tractament en l'àmbit laboral, i amb aquesta finalitat hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. S'ha de recuperar i ampliar els avenços socials en matèria de conciliació, combatre la minorització de retribucions com a conseqüència de les cures. Entre altres, demanem la cobertura obligada de les substitucions per maternitat i cura, i permisos al 100% retribuïts, com és el cobrament al 100% de la reducció de jornada d'un terç durant el primer any. Per tot això, el 8M anem a la vaga, i si la dona s'atura, el món s'atura.
Moltes reivindicacions, Cinta. Hi ha alguna o algunes que considereu prioritàries, en el sentit que puguin arrastrar a la resta?
A veure, si aconseguíem acabant la bretxa salarial, taparíem molts de forats, com és lo de les pensions i com és lo del sou. Ara tenim una miqueta de llum perquè el Consell de Ministres va aprovar un pla d'igualtat que entrarà, ara este mes d'abril, entrarà ja en vigor. I això farà que totes les empreses tinguin que revisar tots els convenis col·lectius i revisar els seus plans d'igualtat, que estan obligades a tindre'ls. Les empreses que tenen més de 100 treballadors ho tenen que fer ja enguany, i les que tenen menys de 50 treballadors els donen un any més per a fer-ho. Però si realment això se du a terme, se reduirà molt la bretxa salarial. El que no podem consentir és que les empreses vulneren contínuament l'article 38 de l'Estatut de Treballadors, que simplement diu a igual faena, igual salari i sense discriminació de sexe.
Molt bé, pues ara és el moment de passar una de les preguntes, Juan Carlos, la primera que ens han fet, que tenia relació en la vaga, per a que la contesteu.
Sí, bàsicament, no sé si em sent. Ara sí. Què en penseu de la prohibició de la vaga del 8 de març a Madrid?
No, la vaga no s'ha prohibit. S'han prohibit la manifestació.
Sí. Bueno, sí, no, han prohibit manifestacions. Claro, jo entenc que estem en una situació ara bastant crítica, la cosa està millor, depèn del lloc, però claro, és que és un dret, bueno, no s'ha prohibit la vaga, però és que la vaga és un dret que ha costat tantíssim d'aconseguir i ara el que volen és que, ja ho han vist, que ens estan llevant moltes coses, no? I cada vegada ens priven més dels nostres drets i les nostres llibertats. Però jo trobo que és algo que s'ha de mantindre i, bueno, ja ho explicarem després, però que nosaltres almenys la concentració que fem en distàncies, en seguretat, que és molt important i, bueno, ja hem vist també que al llarg de l'any s'han fet més manifestacions que no, i concentracions que no s'han prohibit, concentracions de nazis, de Vox, i d'això ningú en parla i ara és que sortim nosaltres al carrer tothom mos acusa, no?
Sí, que sí. Sí, jo penso com la Mar, que una manifestació si se fa en les mesures que ja te diuen per llei que tens que seguir, no tenen per què suspendre-la. De fet, a Catalunya no me les han suspès.
No, només a Madrid.
Sí, que això dona una mica que pensar.
Molt bé. I ara la segona pregunta,
la segona pregunta és que més que una pregunta és una reflexió, que és que la veu de les dones ha estat massa temps menystinguda o directament silenciada. Quins missatges d'empoderament enviem des de la vaga feminista?
De missatges, un munt de missatges.
Molt, sí.
Que s'escolten les càpsules feministes.
Sí, sí.
No, sí, reflecteixen molt bé, no, esta discriminació, que a vegades pensem que és poca, però realment, si escolten totes les càpsules, veiem que són molts de motius per a seguir lluitant i tot el que ens queda per a canviar encara, o sigui, hi ha moltes coses.
Ja, que parlem de càpsules, aquí tinc la llista, jo ja dic que les anirem posant en programes posteriors. A banda de les que posem aquí, n'hi ha sobre habitatge, n'hi ha sobre dones migrades, n'hi ha sobre la pandèmia, n'hi ha sobre STEM, que és això de les dones, els estudis de la tecnologia, la ciència. Hi ha també sobre, a veure, la mutilació genital, i bueno, és que hi ha sobre salut i cures, sobre el tancament dels CIES, sobre regularització ja, sobre transfeminisme. És a dir, són
moltes, molts de crits. La dona encara té que cridar molt i se la té que escoltar.
És el missatge que heu posat al cartell, no? Que encara hi ha moltes
coses
a reivindicar. Sí. Bé, pues bueno, jo crec que si no hi ha cap pregunta més
de moment no, si n'arriben les anirem passant.
Molt bé, sí? Pues mentrestant anem a posar una cançó de les també suggerides, que és d'Anna Tijoux, que bueno, en este programa ja ha sonat unes quantes vegades, ha sonat en ocasió en el programa anterior justament, i està recomanada per una companya de l'Assemblea Feminista, una companya que es diu Victòria, si no ho vaig equivocar.
Sí.
I la cançó es diu Antipatriarca. Anem a escoltar-la i després seguim.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Comentàvem fora de micro que hi ha un tema que no ens podem deixar de banda, que és el de les pensions, Cinta.
Un tema molt important, perquè si no ho arreglem, el que fa és que llança la dona a la pobresa quan sigui gran. I això no ho estem pensant, però hi ha moltes dones que viuen soles, que no tenen família, i han estat treballant tota la vida i resulta que arriba a la jubilació i no pot viure. Ni pot mantindre la seva llar, ni pot mantindre, pagar-se. És que res, hi ha molts de desnonaments, són de dones grans, dones que han arribat als 80 anys i que no poden pagar el pis i se'n van al carrer. Això, si s'arreglés la bretxa salarial, s'arreglaria, perquè penseu que si la dona cobra menys, cotitza menys, llavors a l'hora de la jubilació cobra menys. En tot i en això, és un 35% de diferència de la jubilació entre l'home i la dona, que és molt. Mentre són,
o sigui,
uns 400...
Perdona, Cinta, encara és més greu. O sigui, diguem,
sí,
que quan estan en actiu hi ha un 24%.
Sí.
Quan estan jubilats, un 35%.
Aumenta la per això la llança a la pobresa. Són uns 450 euros de mitja menys que cobra. O sigui que mentre la dona cobra uns 760 euros, l'home cobra 1.190. És molta la diferència. I més a més, pues se nota cada vegada. Per això la importància d'acabar de la bretxa, en la bretxa salarial. Si acabéssim en la bretxa salarial, acabaríem en la diferència de pensions. Ja no parléssim de la pensió de viudetat, que ja és lo colmo dels colmos quan una persona se queda viuda, lo que li arriba de la pensió de viudetat quan l'home pues també ha cotitzat. Lo pacte de Toledo això no ho arregla. En totes les 21 recomanacions que fa, no n'hi ha ni una per arreglar la problemàtica de la dona. Una de les solucions també seria que a l'hora de cotitzar se'ls tingués en compte la dona que es queda a casa per a fer la cura de la seva família. Hi ha països que este temps se'ls té en compte i se'ls cotitza per aquesta tasca que està fent. Esta seria una solució per a que la dona no s'empobrigués tant quan arriba a la jubilació.
És d'elemental justícia, això.
És que és de justícia i pareix mentira que al segle XXI mos passa això, no m'ho donéssim compte de lo que sofreixen les nostres mares quan arriben a la jubilació i lo que sofrirem nosaltres quan arribarem a la jubilació.
I tu, Marc, de les reivindicacions que feu a la vaga, què voldries així ampliar una mica,
bueno,
explicar-nos més?
Jo trobo que aquesta és molt important també, perquè sobretot quan te pega de prop, no? A vegades el que ens passa és que pensem que està, ¿vale? Sabem que està, però fins que no te toca directament no te'n dones compte, no? Perquè jo també tinc una dona que m'estimo molt a la meva família i tota la seva vida treballant i ara cobra un sou que és vergonyós, no? Llavors, clar, això encara crea molta impotència. I sí, trobo que el tema econòmic és molt important, i a part que dins del món laboral i l'economia està tot també el tema del maltracte cap a la dona, que també és molt poc visible, també és algo pel que volem lluitar, no? Acabar ja en aquest temor, i jo com a menys dona jove i representant a les joves, pues, canviar sobretot la manera d'educar i potser el sistema educatiu para que poguéssim crear dones lliures i sobretot també educar els homes, no? Perquè a vegades quan parlem de temes de violacions som nosaltres els que ens diuen que no hem de portar tal roba o que hem de parar a compte, però a ells tampoc se'ls diu que això no ho han de fer. Llavors, canviar la manera d'educar i fer-la més alternativa i per així poder crear persones lliures i sense temor d'anar potser soles pel carrer.
Ara que parles d'això, me ve al cap, jo no sol fer recomanacions de menys de que vinguin de Netflix, per exemple, plataformes així, sí. Però justetet fa un parell de dies han estrenat una sèrie que es diu Nevenka. És una minissèrie de 3 capítols que fa referència al calvari que va passar Nevenka Fernández, que és la primera persona que es va atrevir a denunciar un acosament sexual i a la feina, sí. I tot el que va passar fa 20 anys, no? I crec que realment val molt la pena. També hi ha una pregunta aquí que diu: crearíeu una llei que actués sobre els violadors? Pregunta. En contra dels violadors?
Bueno,
jo crec que ja n'hi ha una llei.
Sí, ja, però és insuficient.
Que sigui més, exacte, sí. Més dura, no?
S'hauria de revisar aquesta llei.
Sí, sí.
S'hauria de revisar.
Ja hem vist, no, que potser els deixen... A vegades ni arriben a entrar a la presó, que els deixen en llibertat condicional. Jo trobo que això és impensable, perquè una persona que ha violat a una dona ho pot tornar a fer en qualsevol moment, i tindre'ls pel carrer és un perill per a totes nosaltres. Jo trobo que sí que s'hauria de prendre molt més seriosament, ja que també la justícia és, pues, forma part, no, del sistema patriarcal que vivim, i s'han de canviar moltíssimes coses.
Hi ha, per cert, una altra pregunta que se m'havia passat, que diu: què penseu de que alguns partits polítics no acceptin la vaga?
Preferixo no... Bueno. La vaga és un dret.
Sí.
I no depèn d'un partit polític ni depèn de res. La vaga la té que convocar un sindicat, no un partit polític. Per tant, és un dret que té. I quan un sindicat convoca vaga, tots els treballadors tenen dret a fer aquesta vaga. O sigui que ens llevarien un dret fonamental.
Sí.
Les dones este 8M tenim tot el dret a fer vaga, a no anar a treballar i a sortir al carrer. I este dret no ens llevarà ningú. Per aquí estem els sindicats per a convocar la vaga, no els partits polítics.
Correcte.
Tu penses igual?
Sí, sí, totalment igual.
Molt bé.
Jo volia fer un apunt quan parlàvem de la llei i dels violadors. El 66% de dones, ojo, ha tingut algun tipus d'agressió sexual.
És una barbaritat. El 66%.
Una
barbaritat, dos terceres parts.
I fora de la parella, que no cal que sigui la parella.
No,
i fora la parella. Perquè d'agressions sexuals n'hi ha de moltes maneres. I tot és una agressió sexual.
Sí.
Com per a no tindre-ho en compte a la llei.
Sí, cada 8 hores hi ha una denúncia de violació, i jo trobo que això és que és horrorós, i no pot ser que seguim així al ple del segle XXI. No.
És sorprenent.
Sí.
Són de les dades que arrifen.
I d'este 66%, el 49% són sexuals. Sí, que...
Volia fer-ne jo una, ara que heu dit això dels partits polítics, que crec que en general quin recolzament o suport donen les institucions, o és una mica de maquillatge? Com, ho dic així de directe, vull dir,
com vols dir?
Les institucions en general, les oficials,
Institut Català de les Dones, sí. Institut...
No, ja vaig més amunt, inclús en general, generalitats, governs, tot això.
Home, tenen els seus departaments, fins al departament de la dona. Se suposa que sí que fan coses, sobretot si la dona denuncia i si col·laborem tots. Però jo penso que més que les institucions, qui més recolzament ens donem són les dones.
Sí, entre nosaltres.
Entre nosaltres. Mm. En totes les associacions que fem i entre tot el que fem. Perquè una dona al costat de l'altra és quan tenim força. Quan arriben estos dies i sortim al carrer, quan ens fem visibles, més que les institucions, que és molt un tema burocràtic, que potser ens servirien per a recolzar-nos, per a canviar aquestes lleis, per a fer estadístiques, per a lo que sigui, però que qui realment s'ha d'empoderar és la dona, i una dona al costat d'una altra.
Les institucions moltes vegades van a rebuf de la pressió que pugui haver. Que I en aquest sentit, és per, com se diu així popularment, per a blindar el xarro al moviment feminista, perquè jo crec que és dels moviments, si no el que més força té, dels que més força tenen i que més fan per canviar les coses. S'han canviat coses, però com digueu, hi ha moltes a canviar encara. Moltes a canviar.
Tenim una altra pregunta, si la passem ara. Mira, una altra manera de silenciar-nos, de prohibir manifestacions, és no donar suport polític a la vaga. És més una reflexió que una pregunta.
Jo, la veritat és que me penso que les dones en esta vaga passem de la política.
Sí.
Passem molt de la política. Anem a reivindicar tot lo que, bueno, tot lo que los nostres drets. I passem de la política. Els polítics ja se'n donaran vergonya de que tinguéssim que sortir al carrer a demanar aquestes coses tan bàsiques.
Claro, és que este és el problema realment, no? Que encara haguéssim de sortir tots els anys a dir encara el que ens queda per a canviar. És que...
Sí, diguem-lo matisant una miqueta, però en el mateix sentit, que passeu dels partidismes.
Dels partidismes.
Perquè política, el que feu és política.
Sí, no tot
política
és política.
De la bona.
Claro,
sí,
no.
Sí, bueno.
Si ho mires bé, tot és política. Però que no mos declinem per cap partit polític ni per res. No som no, és la dona. La dona, el que necessita la dona, i ja està.
Uh-huh. Isa, també una col·laboradora nostra, ens diu que l'educació és molt important, educar en el feminisme. Voleu ampliar una miqueta, tu que estàs en el món educatiu?
Bueno, ara, sí, per exemple, hi ha una cosa molt important, que és la visibilitat de les dones als llibres de text. És, bueno, demà a la vaga ja ho comentaré, perquè també represento les joves, i és vergonyós com veure que potser de filosofia estudiem a 15 homes i no hi ha cap dona, cap. Llavors, canviar, això s'ha de canviar, perquè nosaltres pugem sense referents femenins i potser veiem que no ens atrevim a fer alguna cosa perquè diem és que aquí no hi ha cap dona que hagi fet res, i això és completament fals. El que passa que no se'ls dona la visibilitat que necessiten. Això trobo que és algo que s'ha de canviar, és molt important.
Pues mira, ara que dius això, no me la sé ara de memòria, no la tenia preparada, però la posaré al chat i la comentarem al proper programa. Hi ha una pàgina web on han tret unes dones, tota una visibilització de dones en filosofia, en matemàtiques i tal, i fan com un diàleg entre un filòsof home i una o diverses filòsofes dones de la mateixa època, que van estar silenciades, invisibilitzades, i que van ser molt importants i tenien moltes coses a aportar. Molt interessant aquesta pàgina. Ja us faré la referència per això que deia.
En tenim una altra encara, no?
Avui,
Val. Mira, Enric del Mas, Eric del Mas, perdó, formariu, sí?
És un fill.
Sí. Formariu un partit polític només de dones per intentar solucionar-ho? I encara en tenim una altra que la deixem per després.
Contesteu primer a lo del partit polític. Què li dius?
Que quan arribaré a casa el mataré, però bueno.
Però això ja ho fareu a casa.
Ja ho farem a casa. Sí, sí. Pues, a ver, no és mala idea, no? Fer un partit polític tot de dones.
No.
Però ja mos conformaríem en que fossin paritaris. Ja mos conformaríem en que fossin paritaris, que em sembla que no n'hi ha cap que vagi a la paritat.
Uh-huh. Molt bé, sí. I l'altra pregunta?
Una més, què n'opineu de les persones que es consideren feministes
TERF? I ara ho explica.
TERF vol dir que no accepten a les dones transsexuals.
Bueno,
aquesta baralla que hi ha dins del moviment.
Això és un feminisme però molt maquillat. Allò que dius, no es pot anomenar feminisme, perquè si defensem a totes les dones, defensem a totes. Què més dona si és transexual, si és cis, si és negra, blanca, xina? És que mos dona igual, no? És acollir a totes les dones, defensar els drets d'absolutament totes les dones, sense importar el que puguen tindre entre les cames, el seu color de pell, la seva religió. No.
Sí, sí. I, bueno, en el tema del trans, també estan molt silenciades. Vos agrairíem si un dia vos podem donar noms de dones trans que vindrien a explicar tot el que estan passant i la seva problemàtica, perquè és prou interessant i ens agradaria que ho expliquessin elles. Igual que els problemes de les dones ens agrada que ho expliquen les dones, ens agradaria que se'ls donés visibilitat a aquestes dones.
I tant. Fa poc llegia d'una dona que és trans. I que deia, des de que estic com a dona, noto els prejudicis i problemes que no tenia quan era vist com a home, no? O sigui, ells estan visquent una experiència
Que també prou complicada.
Seria interessant. Hem de saber. Molt bé, pot semblar tòpic, però perquè sempre quan arribem a aquest punt ho diem, no? Ho hem de dir, però és veritat, eh? Estaríem hores parlant del tema.
Sí.
Però les nostres companyes i companys de les emissores que ens retransmeten no els agradaria gaire tindre que tallar-nos així abruptament, perquè han de continuar en la seva programació, i a nosaltres tampoc, tot sigui dit. Esperem haver contribuït en la feina que han fet des de l'Assemblea Feminista pel 8M, les càpsules i músculs, com us deia, que no han pogut posar avui, sortiran en propers diumenges. Abans d'acomiadar-me, volem fer esment dels actes que es faran avui, demà. Cinta, ho tens per ahí?
Sí, avui s'han fet caminates, el que passa que se n'han tingut que suspendre, no, Mar, pel temps, que n'hi han que s'han aplaçat, la de Sant Jaume i la de la Sènia. Les dues s'han tingut que aplaçar, llavors diran quan se faran aquestes caminates feministes. Les altres han aconseguit fer.
Sí.
I demà pues, hi ha concentracions, el dia de la vaga, hi ha concentracions, que a Tortosa s'irà a la plaça Barcelona, a la plaça del Mercat, a les 7 de la tarda, a l'Ampolla és a la plaça González Isla a les 20, a les 8 de la tarda, i a la Sènia a la plaça Major també a les 20, a les 8, i a les cases d'Alcanar se trobaran al passeig a les 6:30.
Molt bé, aprofito per afegir, l'he vist al setmanari de Terres de l'Ebre, hi ha dos obres de teatre avui que es poden veure. Una és Alcanar, és el canal de YouTube de l'Ajuntament d'Alcanar, es diu Històries Uterines, serà avui a les 7 de la tarda. Hi ha una altra a la Galera que es diu Feminismes, i com havíem fet nosaltres, posant entre parèntesis, però ells posen, nosaltres vam posar la S, ells posen ismes entre parèntesis, al casal municipal, entrada gratuïta a les 6 de la tarda. Pues, en això ara...
Me'n deixeu passar una més? Només una?
Una pregunta més. Sí. És que esta jo crec que l'hauríem de comentar a la propera.
A la propera?
Sí,
va.
Sí, perquè ara si no se n'aniren de temps.
Va.
Vale? Perquè ara ja posem una música i tornem per a acomiadar-nos.
Lo matarem en 14 anys i m'ha de fer.
Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçada al vent. I tu sols tu faràs vibrar cinc continents. Música.
ets la forta tempesta d'abril. Un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril. El sol que esclata les flors. Un oasi amarg pels teus enemics. Les portes que brilla la nit.
Seràs aquella que vas voler ser.
Bé, hem arribat al final d'aquest programa de Sasebre. Per la nostra part, volem agrair a Marc Vives i a Cinta Sarroca, presents a l'estudi, a Marta Sanz i a Susana Sertó, que han elaborat dos de les càpsules feministes que us hem transmès, a Victòria i a Mònica per les cançons, així com a totes les que heu participat pel xat de sasebre.net. Per cert, l'última cançó que heu escoltat es diu I tu sols tu i és del Diluvi. Les intervencions que no hem pogut comentar avui al xat ho seran proper diumenge, i ja sabeu que us agraïm molt la participació per aquest nou mitjà que hem posat en servei. Salutació també a l'audiència de les emissores que retransmeten per FM, Ràdio Joventut, La Plana Ràdio, La Sènia Ràdio, de la part de l'equip de Xarxa Ebre, Juan Carlos Fibla i jo mateix, Vicent Prunyonosa. El proper debat ja serà el 28 de març. Havíem dit 21, però ho hem hagut de retrasar. A canvi, ja us podem dir el tema. Com tractem els animals? I bé, ja sabeu que tenim gent molt interessant per a comentar aquest tema des de molts punts de vista. Ja sabeu, a més, que no us deixem sols fins a aquesta data. Us acompanyem tots els diumenges a les 12 en comentaris farcits d'interessants materials sonors i bona música. Almenys interessants des del nostre punt de vista, esperem que també del vostre. No oblideu que si voleu fer-nos comentaris sobre el programa o proposar-nos nous temes o fer qualsevol suggeriment entre setmana, per exemple els que ens escolten en diferit, dimecres o dissabte per FM o qualsevol altre dia per internet, podeu fer-ho en notes d'àudio o comentaris de text al Telegram o al WhatsApp del 698 39 30 63. 698 39 30 63. I que us recomanem molt vivament que us subscriviu al nostre programa a l'iVox. Properament tenim pensat realitzar algun tipus de comunicació especial amb els subscriptors, a més de que, com sabeu, és la manera més segura de no despistar-se dels programes que fem, ja que us arriba una comunicació al vostre correu electrònic cada vegada que pengem un. Vinga, us esperem. Fins la propera. Salut.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.